L'informatiu del migdia.
L'Ajuntament obre una oficina d'atenció única per vehicular la crisi sanitària de la Covid-19. Avui és dimarts, 31 de març. Aquest servei específic ofereix informació i assessorament a la ciutadania en general, però també a emprenedors i pimes. De seguida us ampliem aquesta informació abans d'altres titulars. Avui té lloc la sessió plenària del mes de març i serà per via telemàtica, un fet inèdit en la història del consistori castellarenc. Bombers, ADF i Serna segueixen operatius i reforcen el dispositiu desplegat amb motiu de la crisi sanitària. I dos castellarens es troben confinats a l'Índia, on estan de vacances des de finals de febrer perquè no tenen vol de tornada. La Biblioteca Municipal Antoni Tort segueix mantenint alguns serveis oberts virtualment, com el préstec en xarxa eBiblio. I la previsió del temps, el cel romandrà molt ennuvolat o cobert. S'esperen de nou precipitacions. A partir de la tarda la temperatura pujarà moderadament, oscil·larà entre els 11 i els 16 graus. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem.
L'informatiu del migdia.
L'Ajuntament de Castellà ha posat en marxa una oficina d'atenció a la ciutadania, emprenedors i empreses per vehicular la informació i els ajuts al voltant de l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. L'alcalde de la vila, Ignasi Jiménez, explica que l'objectiu és centralitzar les línies d'ajut que estan obrint les administracions.
Per tal de poder acompanyar i centralitzar i donar informació no només de les ajudes municipals, sinó sobretot i especialment de les ajudes tant de la Generalitat com també de l'Estat, que són moltes i hem de ser capaces de, entre tots, de poder-les difondre, informar-les, canalitzar-les i, per tant, doncs, poder solucionar els problemes dels autònoms, del petit comerç, de les petites empreses.
L'altra finalitat és poder elaborar una guia amb tota la informació que va apareixent al voltant dels ajuts.
Oferir al conjunt de la ciutadania una guia amb totes les ajudes doncs, que s'han instrumentat en aquests moments per part de les diferents administracions. En sortiran de noves, complementàries, però sobretot hem de ser capaços de poder acompanyar la gent. A mi em sembla que és molt important. Això que us deia abans amb els serveis socials, de poder acompanyar la gent, poder conèixer quina és la casuística a la qual doncs no pot fer front, i que això ho fan magníficament les treballadores socials de l'Ajuntament, hem de ser capaços també de poder-ho fer des del punt de vista econòmic.
Jiménez ha recalcat que s'hauran de fer modificacions en les partides pressupostàries quan passi l'emergència sanitària per reactivar l'economia, ja que, sens dubte, quedarà molt afectada.
L'informatiu del migdia.
Avui, dimarts 31 de març, l'últim dia del mes, tindrà lloc la sessió plenària del mes de març, però per donar compliment a les disposicions de l'estat d'alarma, el ple es farà per via telemàtica, un fet inèdit en la història del consistori castellarenc. A la trobada es donarà compte del decret d'alcaldia de mesures del pla de xoc per donar resposta a l'impacte econòmic i social de la Covid-19. Es farà, com és habitual, a les 7 de la tarda, tot i que en aquesta ocasió no es podrà seguir presencialment, si es podrà fer, com és habitual, a través de Ràdio Castellà, a la 90.1 de la FM i per vídeo streaming. A més, el ple es penjarà posteriorment al web municipal perquè ho pugui consultar tothom qui ho vulgui.
L'informatiu del migdia.
Més qüestions. Els serveis d'emergències no baixen la guàrdia durant aquesta crisi sanitària. Bombers, ADF i Serna segueixen operatius i reforcen el dispositiu desplegat amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus. Avui ens centrem, però, en la tasca que estan duent a terme els ADF, que des de dilluns passat han posat en marxa un operatiu de manera coordinada amb l'Ajuntament per desinfectar els carrers de la vila. En parla Pepe Casajuana, cap operatiu dels ADF de Castellà.
Bé, des que va aparèixer la necessitat de confinament de les persones, bàsicament, sobre el 14 de març ens vam posar a disposició de l'Ajuntament per fer les tasques que fes falta. En aquell moment no teníem clar què havíem de fer ni com. En dos dies vam posar el dia dels EPIs que necessitàvem i que l'Ajuntament va posar al nostre abast. La tasca principal que vam fer en aquesta primera etapa del coronavirus va ser la de recordar a la població la recomanació de quedar-nos a casa pels camins del nostre entorn, pistes forestals, i de posar cartells que l'Ajuntament ens havia fet arribar perquè així ens recordés. La següent tasca important és la que vam iniciar aquest dissabte passat, fent la prova pilot de desinfecció dels carrers, sempre coordinats pel responsable de l'Ajuntament. Podem dir que la prova ha estat un èxit i a partir d'avui, dilluns, dia 30, ja iniciarem la desinfecció dels carrers de la vila en coordinació amb l'Ajuntament i altres grups de voluntaris.
Ara bé, el protocol de seguretat al parc, que és base compartida per bombers, ADF, Serna i SEM, és molt estricte.
La nostra màxima preocupació ha estat, des de l'inici, evitar la propagació del virus. Com sabeu, la nostra base està compartida amb SEM, bombers i Serna. En aquest moment al parc només hi són diàriament els SEM i van extremar totes les prevencions possibles per cuidar al màxim els nostres sanitaris. Això inclou com havíem d'accedir al parc, com desinfectar tot el que podíem tocar, els vehicles abans i després de cada ús, entre d'altres mesures. Després ja vam elaborar el nostre pla de protecció personal, així com el procediment per sortir al carrer i adreçar-nos als nostres veïns. La nostra tasca és només informativa i orientada com ajudar-nos entre tots. Tots aquests plans han estat treballats tenint present les recomanacions de l'OMS i dels nostres serveis sanitaris, tant autonòmics com locals, i per suport del Servei de Riscos de l'Ajuntament.
Respecte a les mesures que s'ha pres per part de l'administració pública, Casa Joana reconeix que s'hauria d'haver apostat pel confinament total abans.
A títol personal, en aquests moments són els metges i investigadors els que saben com intentar i afrontar el Covid-19. S'hauria de deixar de banda la política i pensar en totes les persones afectades. Avui s'ha començat un confinament de 15 dies més que potser s'hauria d'haver iniciat abans. Només observant i treballant conjuntament podrem escurçar els efectes del Covid-19. I per acabar, agrair a tota la vila el seu comportament i molt especialment als infants.
Finalment, el cap operatiu dels ADF posa en valor la predisposició de la ciutadania a complir amb el confinament, especialment els infants, i reivindica la tasca que estan duent a terme els professionals sanitaris i els cossos de seguretat ciutadana.
Si això ha suposat una gran càrrega de feina, és clar que sí, com per a tothom, sobretot per a tots els professionals sanitaris, cossos de seguretat ciutadana, que sovint estan treballant sense o poques mesures de seguretat, el propi personal de l'Ajuntament, però com també ha suposat una feina extra per a totes les persones, que estan cosint a casa mascaretes, fent roba pels sanitaris, els transportistes que ho fan arribar on cal, com per als que estan desenvolupant de respiradors. Nosaltres som un més dels grups de persones que procurem fer tot el que està al nostre abast. I remarcar que un cop més, en moments complicats, la ciutadania dona sempre el tot per al tot. Tot al 100% contra el Covid-19.
Cal remarcar que el cos de servei a la natura de Castellar, el Serna, també s'ha posat a disposició de l'Ajuntament i col·laboraran les tasques de desinfecció de la via pública i faran de conductors del metge de l'àrea bàsica de salut de Castellar en cas que hagi de fer un servei. En el cas del parc de bombers voluntaris, no es fan guàrdies presencials, però els efectius fan un seguiment de les incidències i de les alertes que s'activen a través d'una aplicació per tal de cobrir el territori com qualsevol altra jornada.
L'informatiu del migdia.
La pandèmia del coronavirus, a part del propi territori, també afecta aquelles persones que, per un motiu o un altre, es troben a l'estranger i que hi han quedat confinats per les mesures restrictives de mobilitat. Els vols de tornada es cancel·len i les ambaixades respectives no poden garantir la disponibilitat d'un avió per recollir-los. Això és el que ha passat a dos castellarencs que estan des de finals de febrer a l'Índia. Ens ho explica Jordi Rius.
La Catalina Marín i el seu company Àlex estaven a la Índia de vacances des de finals de febrer sense possibilitat de tornar de moment. La Catalina es va començar a mobilitzar quan li van arribar les primeres notícies de contagis a casa nostra.
Yo y mi pareja estamos aquí desde finales de febrero. Ya desde la pasada la primera semana de marzo, cuando veíamos que en España en las noticias estaba aumentando tantísimo los casos, intenté cambiar mi vuelo con Qatar, que lo tenía para hoy, justamente para el 27 de marzo, para regresar a España. Pero bueno, misión imposible, porque en Qatar no me cogían el teléfono, no me contestaban a los mails y lo único que he ido sabiendo de Qatar es porque yo me he ido metiendo en la página web y veía que los vuelos me los iban cambiando hasta el punto en que están cancelados y nadie se ha puesto en contacto a día de hoy. Por otra parte, desde ese momento también mandé mails a la embajada de India aquí en España, la embajada española en India, con asuntos exteriores, incluso mi familia desde España colgados al teléfono 30 y 40 minutos, sin éxito ninguno, y no había forma, no había forma de poder contactar con ellos.
Paral·lelament, es van enviar correus a l'ambaixada espanyola i al Ministeri d'Afers Exteriors al mateix temps que els seus familiars també feien infructuosament gestions per telèfon.
Por fin, este domingo pasado, que fue cuando se decretó aquí en India el estado de alarma, igual que en España, no se puede salir, está todo el mundo confinado, pues la embajada se puso en contacto con nosotros y nos pidió todos nuestros datos. Entonces, a partir de ahí ya sabemos que por lo menos la embajada española en India tiene nuestros datos. Sé que eso fue el domingo. Sé que el martes ya habían oficialmente inscritos en la embajada 440 españoles, con lo cual deduzco que debemos de ir alrededor de unos 500, 500 y pico. Recopilaron datos y lo único que cuando he conseguido contactar con aquí, por teléfono y con España, es que bueno, que a día de hoy no hay contemplado ningún vuelo por parte del gobierno español para facilitarnos el poder salir, con el gran problema de que estamos todos estos españoles repartidos por varios puntos de India y como no podemos salir a la calle, no podemos coger, porque no hay medios de transporte, no podemos llegar a las ciudades donde hay aeropuerto, como Delhi o Bombay. Nosotros estamos en Rishikesh y en nuestro caso el más cercano sería Nueva Delhi.
Marín qualifica la situació de desesperant per a algunes famílies que tenen nens i també es nota un cert refús de la població cap als turistes, admet la catalana, des del seu hotel a Rishikesh.
En el hotel ya te digo que nosotros, dentro de toda la locura que se está viviendo aquí, porque Rishikesh es un pueblo de montaña, es tranquilo, pero en el resto de sitios tenemos constancia de gente que lo está pasando mal, que tiene mucho rechazo por parte de la población, por el miedo, evidentemente. De hecho, hoy han llegado dos chicos justamente aquí al hotel y que llevaban, desde que se hizo el toque de queda, con una moto viajando y se han tirado incluso hasta días sin comer. Nadie les ha dado alojamiento, no le vendían comida, no le vendían agua. Vienen destrozados. Aquí en el hotel sí, nos dan de todo, porque hay cocina, es muy humilde el hotel, es muy sencillo, pero todos los días nos garantizan la comida. Si necesitamos alguna cosa personal, como jabón para lavarte o cosas así, no lo compran y no lo traen. Ya te digo que nosotros somos muy afortunados, pero hay muchos españoles que están pasando muchas penurias y el ambiente fuera es muy, muy, muy hostil.
Els diferents espanyols escampats per l'Índia s'han coordinat en una mena de plataforma d'afectats i s'ha pogut avançar amb l'ambaixada que els hi posaran un autobús a la gent que està lluny de Nova Delhi.
Por otro lado, lo único que hemos conseguido adelantar, bueno, desde aquí nos hemos organizado a través de WhatsApp, grupos de españoles, hemos enviado vídeos y han salido publicaciones. El único también que se ha adelantado, por decir algo, es que embajada española en India ha colgado una noticia de que la gente que estamos lejos de Nueva Delhi, pues va a organizar, no se sabe cuándo, un autobús en el cual nos puedan llevar hasta Nueva Delhi y ubicarnos en el Instituto Cervantes, por lo menos para poder estar allí y por si en algún momento el gobierno español se digna a mandar un avión de Iberia o a negociar con la embajada india un vuelo para que podamos salir. Claro, imagínate, la situación es desesperante, o sea, hay familias con niños. Nosotros aún tenemos suerte que estamos en un hotel y no nos echan, pero piensa que en Nueva Delhi hay mucha gente que está en la calle. De hecho, el 31 de marzo en Nueva Delhi van a echar a todos los turistas de los hoteles.
Marín s'ha mostrat molt trista davant del fet que la seva filla, que és a Castellà, va malaltir la setmana passada i va estar al llit amb febre sense poder fer res des de la distància.
Yo, por ejemplo, la semana pasada, mi hija ha estado una semana en cama, con fiebre, enferma, y yo me moría de pensar que estaba aquí tan lejos de ella. Según, porque ya lo sabes, que en España, no sé, que te estés ahogando, literalmente, te llevan el seguimiento por teléfono, y el médico le dijo que tenía todos los síntomas de haber cogido el COVID. Imagínate, yo aquí, a tantos kilómetros.
Catalina Marín i el seu company resideixen a l'organització El Balcó de Sant Llorenç des de 2006.
L'informatiu del migdia.
Moment ara de posar la mirada més enllà de Castellà amb la informació que ens apropa la Raquel Ligero. Bona tarda.
Bona tarda, Cristina. Què tal? Doncs sí, comencem com sempre, actualitzant dades. I ho fem per Espanya, on ja ha hagut en les últimes hores un rècord de morts, malauradament. Les dades que semblava fins ahir que tenien o havien començat a agafar una tendència positiva, sembla que tornen a tenir registres negatius. I estem parlant ja, a dia d'avui, de més de 94.000 contagis, concretament 94.417. I les morts també han crescut i força en les últimes hores. Estem ja parlant de 8.189 morts. Afortunadament, els recuperats a aquestes altes hospitalàries també augmenta i estem ja a les 19.259. A Catalunya també registrem el pitjor dia del coronavirus. Estem ja als 18.773 positius, dels quals, dada alarmant, 3.007 són professionals sanitaris. Han mort 1.672 persones, per tant, també incrementa el nombre de persones traspassades. I al món superem ja els 176 països afectats i els contagis estan ja per sobre dels 780.000. Estem als 786.228 infectats per Covid-19. I les morts gairebé arriben a les 38.000 morts. Estem a les 37.820 morts.
Fer front al pagament del lloguer de l'habitatge és un dels grans problemes al que moltes persones s'enfronten arran de la crisi causada per la Covid-19, però sembla que el govern espanyol hi està treballant, oi, Raquel?
Sí, el Consell de Ministres aprova avui un pla d'ajudes als llogaters amb un valor de 700 milions d'euros i que servirà bàsicament per fer front a l'impagament dels lloguers. Es tracta d'un pla per ajudar, com dèiem, els llogaters que tinguin problemes per pagar aquestes quotes. Però què inclourà aquest pla? Doncs s'ha parlat de tres ajudes bàsiques. Per començar, els microcrèdits, que estaran avalats per l'Estat i que seran sense cost d'interessos ni tampoc de comissions. I a més es podran retornar en 6 anys. S'amplien les condicions d'accés d'inquilins als programes de microcrèdit, per tant seran menys restrictives que en la resta de casos en els quals s'aplica el concepte de llar vulnerable. S'hi podran acollir totes les persones que estiguin a l'atur, que estiguin en situació d'ERTO o en reduccions de jornada, i també aquells autònoms que no arribin al límit de 3 vegades l'IPRM, que vol dir l'increment per fills i dependents a càrrec. Una altra d'aquestes ajudes que inclou el pla són les ajudes directes, com per exemple una pròrroga automàtica per 6 mesos de tots els contractes de lloguer, la qual cosa de facto suposa impedir que cap inquilí amb un contracte vigent se li pugui pujar el lloguer durant els propers 6 mesos. I com a mesura estrella hi ha la suspensió dels desnonaments durant 6 mesos des de que finalitzi l'estat d'alarma. L'objectiu de tot plegat és que se'n puguin beneficiar totes les persones a l'atur, com dèiem, els afectats per un expedient temporal d'ocupació i també els autònoms amb ingressos baixos. I l'executiu vol mobilitzar, recordem, 700 milions d'euros amb aquest pla. Però què passa amb els propietaris dels immobles, no? Perquè també és una de les grans incògnites. Doncs bé, en aquest sentit es farà una distinció expressa entre els petits propietaris, que tindran garantit el cobrament íntegre de les seves rendes, i els fons d'inversió i d'habitatges, que assumiran part de l'impacte de la mesura i hauran d'efectuar reestructuracions dels deutes dels seus inquilins.
Avui ens portes també una informació de servei.
Doncs avui, Cristina, ens fem ressò d'una iniciativa col·lectiva i que té lloc, a més, aquí al costat, a Sabadell, i que l'han fet uns veïns per fer front al confinament. De fet, són uns veïns d'una comunitat de pisos que s'han organitzat per reduir les sortides al carrer. I com ho han fet? Doncs han acordat fer comandes conjuntes, per exemple, per comprar aliments a la peixateria, a la fruiteria i a la carnisseria. I llavors què fan? Fan les comandes tots junts i fan torns per anar-les a buscar. I així aconsegueixen reduir les sortides al carrer i, per tant, minimitzar aquest risc de contagis. És, sens dubte, un exemple de cooperativisme que, segons diuen els propis veïns, resulta molt útil i, a més, els ajuda a sentir-se més acompanyats perquè fan moltes converses de balcó, cosa que abans no feien.
Un altre exemple de solidaritat dels molts que estem coneixent aquests dies. Gràcies, Raquel. Fins demà.
Gràcies a tu, Cristina.
L'informatiu del migdia.
I anem ara amb cultura a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Com tothom bé sap, es manté tancada mentre duri el confinament. Malgrat tot, però, virtualment segueix mantenint alguns serveis oberts. Ens ho explica la nostra companya Marina Antúnez.
Amb el confinament, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, com la resta de biblioteques del país, ha vist afectat el seu funcionament habitual. Des que es va decretar l'estat d'alarma i des que aquest mateix dilluns s'ha activat la limitació de mobilitat a certes activitats i serveis essencials, l'equipament municipal ha volgut aclarir com s'estan atenent les preguntes, dubtes i gestions dels usuaris. Per parlar-nos de tot això, ara mateix tenim amb nosaltres al telèfon la directora de la biblioteca, la Carme Muñoz. Bon dia, Carme.
Bon dia a tothom, hola.
Benvinguda.
Gràcies, igualment, benvinguts a casa.
Molt bé. Et volíem preguntar, després d'haver quedat doncs, decretat el confinament, ja es tenen dades de l'evolució d'aquests primers anys de servei de préstec virtual, eBiblio. Ens heu comentat que hi ha increments importants d'aquest servei a partir del moment que les autoritats van demanar el confinament domiciliari, el triple d'usos. Era d'esperar?
Doncs sí, perquè d'això es tracta, o sigui que la gent des de casa doncs, tingui accés a uns serveis que ja existien, que ja es feien servir, però clar, ara que no ens podem moure de casa, doncs sort que tenim aquests serveis. Mm-hmm. I està molt bé, perquè hi ha des de jocs, hi ha llibres, hi ha música, llavors doncs val la pena aprofitar-ho. I clar, evidentment, si a tot Catalunya es feien uns prop de 30.000 usos, doncs ara estem a prop dels 90, vull dir que sí, és important aquest creixement.
Mm-hmm. Molt bé. Voldríem també, Carme, aprofitar que et tenim aquí, que ens aclareixis alguns dubtes que com usuaris del servei bibliotecari tenim. Per exemple, les persones que tenen préstecs a casa, què han de fer?
Doncs en aquests moments res, o sigui, tornar-los a llegir o tornar-los a mirar les pel·lícules, si els ve de gust, però a vegades ve de gust rellegir o tornar a veure, doncs perquè de manera centralitzada, des de Diputació, s'ha allargat el préstec fins a finals de... Ara se m'ha anat la data del cap.
El 21
d'abril. És que ho confong el 21 de maig, que és una altra cosa. Uh-huh. Fins al 21 d'abril. Llavors, evidentment, que es revisaran aquestes dates si encara hi ha... el confinament a casa. Això agafa la gent que encara no li havia caducat el préstec, o sigui que fins al 13 de març, que és quan es va començar a decretar el confinament i tal, la gent que tenia préstecs que no els havien caducat, doncs els tenen renovats fins al 21 d'abril. El que no entren és la gent que ja els havia caducat. Aquests no rebran missatges, perquè ningú rebrà missatges de cortesia, ni d'avís, ni de reclamació, ni de res. S'han aturat tots els missatges de manera centralitzada, però la gent que sí que els havia caducat, doncs això no es pot fer retroactiu i, per tant, aquesta gent sí que aniran sumant punts negatius, que després, un cop es normalitzi la situació, ja mirarem de solucionar-ho perquè es pot solucionar. Però, de moment, centralitzadament, només es podia fer aquest allargament.
Molt bé. I les persones que tenen reserves fetes i préstecs interbibliotecaris?
Doncs com aquests llibres, els llibres que ja havien arribat a les biblioteques, doncs aquests de moment no es mouran de la biblioteca, està la reserva s'ha perllongat el venciment fins al 21 de maig, i això vol dir que fins al 21 de maig aquests llibres estaran als prestatges de les biblioteques disposats a que la gent, si ja s'ha normalitzat la situació i ja es pot obrir la biblioteca, doncs que la gent els pugui venir a buscar. Perquè, esclar, han pagat una taxa d'un euro i mig per tenir aquest préstec, aquest servei, i llavors, doncs, ja que els llibres estan a les biblioteques, val la pena, doncs, que la gent els pugui, tingui ocasió d'anar-los a buscar. Això, doncs, igual passa que amb els préstecs que no s'han renovat, els que ja haguessin caducat, que els llibres estiguessin de retorn a les biblioteques propietàries, doncs aquests no entren en el... Però la gent que hagués demanat un llibre i que hagués rebut el missatge i ja no l'hagi pogut venir a buscar, tranquils, que fins al 21 de maig, si ja la biblioteca és oberta, el podrà venir a recollir tranquil·lament.
Molt bé. Comenta'ns també, Carme, els serveis virtuals de la biblioteca que teniu en marxa. Es poden seguir fent préstecs de llibres electrònics i de pel·lícules per la web? I, si és així, com ho podem fer?
Doncs sí, bueno, és això que hi ha serveis que ja existien, és a través de la plataforma digital eBiblio Catalunya, estan totes les administracions aquí portant a terme aquest servei. És molt interessant perquè hi ha llibres, hi ha pel·lícules, hi ha revistes, hi ha música, també hi ha la base de dades Naxos, bueno, això és a part de l'eBiblio, tot això que he dit és en préstec a la plataforma i el préstec funciona com un préstec normal de biblioteca. També tenim la base de dades Naxos Music Library, que té un ampli repertori musical. També tenim l'Inedit de TV amb documentals musicals, hi ha audiollibres, hemeroteca de l'avantguàrdia, i n'hi ha d'altres. Consulteu el catàleg Aladí, que ja veureu que n'hi ha molts. Hi ha jocs a la web infantil, el Genius, hi ha jocs per la canalla... Hi ha moltes coses per fer, que es poden fer moltes coses. Llavors, evidentment, com que són serveis de biblioteca, doncs el que cal tenir és el carnet de biblioteca pública. En aquest cas, tothom que tingui carnet, tingui l'edat que tingui, té accés. Si hi ha, a vegades dona algun petit error, per lo que sigui, i llavors ens trobem que nosaltres encara no ho podem solucionar. Si a l'hora d'accedir els diu que no estan reconeguts, doncs això hem d'esperar una mica que Diputació està darrere de que es pugui solucionar i que els bibliotecaris tinguem accés remot al programa bibliotecari per poder-ho solucionar. De moment... està donant alguns problemes i llavors no tenim accés, llavors no podem solucionar. Però si el carnet funciona normal, o sigui que no dona cap error ni res, doncs tenen accés tothom que tingui carnet. Qui no tingui carnet, i això sí, ha de ser major de 14 anys i mai hagi tingut carnet de biblioteca, es pot fer un carnet per 3 mesos. Està habilitat a la plataforma del catàleg Aladí, posant al Google catàleg Aladí surt l'enllaç, o sigui, es pot connectar allà, i ja hi ha un espai que diu sol·licitar carnet. Això sí, ja dic, han de ser majors de 14 anys i residents a Catalunya. Llavors es fa un carnet virtual per 3 mesos, al cap de 3 mesos caducarà, però si a la persona li interessa mantenir-lo, llavors, com que en principi se suposa que d'aquí a relativament poc tinguem la situació normalitzada, la biblioteca estarà oberta, doncs llavors el carnet es pot normalitzar a la biblioteca a la qual s'accedeixi. Ara, de moment, és a qualsevol biblioteca. O sigui, es fa un carnet que no depèn de cap biblioteca. Al moment que la persona vulgui continuar amb el carnet, s'adreça a la seva biblioteca, la que tingui més a prop o la que vulgui de referència, llavors ja se li canvia el codi i se li posa ja un de fixa.
Molt bé. Ja per acabar, Carme, si encara ens ha quedat algun dubte per resoldre, com podem contactar amb vosaltres?
Doncs, en principi, a la Biblioteca de Castellà del Vallès sí que es poden adreçar per telèfon, però per no col·lapsar les línies que ja estan molt col·lapsades, doncs també es pot fer per correu electrònic. A la Biblioteca de Castellà té dues adreces. Una que és b.castellar.at, d'Antoni Tort, @diva.cat, que és l'adreça de Diputació, que surt en el web. També hi ha una altra que també surt en el web de l'Ajuntament, que és l'adreça que tenim per part de l'Ajuntament, que és biblioteca@castellarvallès.cat. A través d'aquestes dues adreces ens poden fer arribar els seus dubtes i nosaltres mirarem de solucionar-los. I llavors, doncs, penseu això, que nosaltres estem a darrere i fem tot el que podem. I a mesura que tinguem més serveis d'informació de Diputació de l'Ajuntament, doncs anirem contestant i introduint nous serveis.
Molt bé, doncs Carme Muñoz, directora de la Biblioteca Municipal Antoni Tort, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi bé el confinament.
Gràcies, igualment per tots vosaltres. Una abraçada.
L'informatiu del migdia.
Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimarts, 31 de març. Ens acomiadem als que us hem acompanyat: Salva Soler al control tècnic, Raquel Ligero, Rocío Gómez, Jordi Rius i Marina Antúnez a la redacció i a la locució. I qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Recordeu que aquest vespre, a partir de les 7, podeu seguir en directe al ple municipal aquí a la 90.1 de la FM. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon dia.
L'informatiu del migdia.